temps que no hi ha res i que la defensa del Barça és molt sòlida respecte a aquest factor, que és veritat, que això també ho hem anat repetint des del principi, el cas Negreira és molt lleig, fa molta pudor, és gairebé, diria, inexplicable, perquè tots els directius que han volgut explicar-ho han explicat una part, però no la resta, que és com és possible que durant tant de temps un senyor que tenia aquest càrrec en el comitè de tècnic d'àrbitres cobrés del Barça. Això és inexplicable, fins i tot encara que vulgui justificar que feia informes que podien, com deia Sandro Rossell al seu dia, que podien evitar una targeta o un penal, no? Perquè saps ben bé com és aquell àrbitre, etcètera, etcètera. Això és inexplicable. La segona part és... Igual que això és inexplicable, tampoc pots provar, o s'ha aconseguit provar fins ara, que els diners que es van pagar en aquest senyor serveixin per haver comprat àrbitres perquè tinguin una acció diferent sobre els, no. sobre els arbitratges que s'han fet al Barça.
I l'acció que està duent, en aquest cas, el jutge, t'està demostrant una mica la dificultat que té de provar això, no? I estàs tirant el xiclet fins a punts... que jo crec que són poc comprensibles.
I d'aquí el discurs de Laporta. Sí. La idea de que, més enllà de que hi ha una cosa que no funciona i no va funcionar durant un temps, hi ha una pressió extra per ser el Barça, i que ja s'ha vist durant molt de temps, com hem vist en el cas Sandro Rossell quan el van engarjolar, o quan hem vist algunes pressions mediàtiques, polítiques o judicials extres que no tenen d'altres clubs. Carla, què t'ha semblat?
En la seva línia. En la línia de Laporta. No recordo quan va ser que Guardiola li preguntaven a la sala de premsa del Manchester justament pel cas Negreira, no? Un periodista anglès li deia alguna cosa així com van comprar àrbitres, no? I ell s'atura, i més enllà de dir veurem què és el que acaba passant, li diuen al periodista: que jove que ets, perquè tu no recordes aquell equip. Tu no recordes el que era Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, tu no saps com jugaven, no has vist res igual. I jo, és veritat que a mi, que m'emociono gairebé només de pensar en aquell futbol, no? Entenc com li bull la sang a algú com Guardiola o a molts culers...
O
el propi Xavi, quan algú posa en dubte el que passava sobre el terreny de joc, perquè allò no hi ha àrbitres que ho puguin canviar. Allò va succeir i allà jugava meravellosament bé a futbol. El que passa que també crec que a partir d'aquí, i entenc que hi ha alguns que ho vulguin embrutar, perquè és cert, que els hi va molestar moltíssim. Una altra cosa és la construcció que fa la porta d'un enemic, no? Els que ens volen mal, els que volen atacar el Barça, els que volen atacar Catalunya, i nosaltres a partir d'aquí hem de tancar files i defensar-nos. Miri, nosaltres podem ser culers, podem estimar el Barça i podem estimar aquell equip i el que va suposar aquell joc, no? Però també hem de poder demanar explicacions serioses. I a mi, encara que m'emocioni el Barça, i encara que aquí no, tots siguem culers, hem de ser seriosos a l'hora de demanar explicacions d'una cosa que no s'ha explicat bé. I jo estic molt d'acord amb el que tu deies. Clar, sembla molt inexplicable, però algú ens hauria de poder donar explicacions de per què durant 18 anys es van pagar els diners que es van pagar a l'empresa d'un àrbitre que és poc creïble que sigui per fer quatre informes. I això és el que no arregla avui Guardiola, ni amb aquestes explicacions ni amb cap de les que ha donat. I que cap enemic extern, puguem estar o no d'acord, que és una altra cosa que podríem debatre, com funciona el madridisme sociològic, etcètera, etcètera, no pot emmascarar la falta d'explicacions que hi ha hagut per part del club.
Manchón.
Sí, jo estic bastant d'acord amb aquesta part final de la Carla, perquè finalment és bastant injustificable que es pagués durant tants anys l'àrbitre Negreira, no? Però en tot cas, aquí hi ha una cosa que per mi és molt més important, és a dir, ell pot atacar o pot considerar que hi ha un atac contra el Barça, contra la seva figura, contra el que representa el Barça, però aquí per mi el punt més important de tot és la pròpia viabilitat del Barça com a club, i que el mateix fet que comentàveu a l'inici, clar, 400 socis d'una massa de 4.000 que podria anar, em sembla poquíssim. Llavors, quan el president Laporta dona garanties de que mai el Barça acabarà sent una societat anònima, que sempre serà dels socis, és com dir, és com qualsevol de nosaltres digués, no sé, que expressés un desig o un judici d'intencions sense cap garantia de res, no? Perquè ara el que tenim, des del punt de vista financer, és una cosa que ha fet bé la directiva de Laporta, que ha reduït el deute, l'ha passat de 1.350 milions i atenció, amb un 8% d'interès d'aquest deute, l'ha passat a 1.200 milions al 2%, és a dir, que ha reduït massa de deute i a més els tipus d'interès que els ha negociat millor. D'acord, això està molt bé. Ara, jo crec que al final necessitaran un soci que entri, algú, per fer-se càrrec d'una part del deute i sobretot per expandir, és a dir, com pots fer un projecte de futur en una competició tan important de clubs tan importants com hi ha a Europa, no? I això és el que el president Laporta no està donant cap garantia. Llavors,
aquest tram final, que no l'hem pogut sentir perquè creiem que havia acabat la part més significativa, ha estat aquesta de, no, d'alguna manera, aquest club no es ven, no? No volem que un milionari entri a comprar aquest club, no? Però, alhora, t'he de dir, Manel, i jo t'he sentit a dir moltes vegades que una solució la veus factible per aquí, crec que és un tabú el de la propietat del club que s'ha anat trencant últimament. No amb facilitat, perquè és un debat molt, molt complex, però que no ha estat mai tan obert com ara, crec. Tinc la impressió.
Exacte, i a més ja s'estan dient que una possibilitat seria entrar al mercat bursari, no? Que entrés algú, que posés... És a dir, de forma inevitable, però no només el Barça. Pensem que una empresa tan, tan important com és el Barça, en termes d'empresa, de pressupostos de 800, de 900, els ha tingut una mica més alts, això és una gran multinacional. És a dir, podem gestionar una multinacional prenent decisions o avalant decisions d'una directiva a partir de 400 persones que són socis? Jo, la veritat, que, i des del punt de vista sentimental, que diguis, bueno, és que el món va per una altra via, i els clubs esportius també, que tu pots arribar a algun model mix com ho té el Bayern de Múnich, perfecte, però jo crec que això no podem, inevitablement no en podem deixar de parlar, i crec que no sé, i clar, i el tema del Negreira acaba sent una mena de, doncs, de pantalla per no parlar del problema de fons. I després una cosa, només ja pel cas Negreira, és un jutge instructor. Per tant, que estigui investigat el senyor Laporta no vol dir absolutament res. En termes de culpabilitat, és un jutge instructor, veurem què passa, i potser està bé que hagi entrat en aquesta via, perquè és bastant incomprensible. I si diem que el soci és el responsable, o sigui, és el màxim, doncs el soci, com deia Núñez, se li haurà de donar totes les explicacions.
No se'l pot enganyar, sí.
No se'l pot enganyar.
De fet, deia, no se li pot enganyar, que és una frase.
No se li pot, sí. I a més que comença a plorar com el senyor Núñez, el senyor
Laporta.
Atenció,
no havia,
atenció.
No havia vist la lectura aquesta, però vaja, sí. Abans que acabem, deixa'm saludar, dos minuts, perquè em doni la seva opinió, que ho estava seguint també, la periodista de La Vanguardia, Anaïs Martí. Què tal, Anaïs?
Hola, Xavi, bon dia.
Com has vist aquest discurs més abrandat pel que fa a Joan Laporta?
Doncs pur estil Laporta, no? Una persona que surt, que té aquesta capacitat d'oratòria, de convicció, que no necessita papers i que ell doncs, creu en la seva innocència, creu en les proves que va portar el Barça amb aquells 600 informes col·locats en aquelles caixes vermelles. La recordareu fa uns mesos quan van donar les explicacions pel cas Negreira, un Laporta molt sentimental, que és el que al final li acaba arribant al soci. Ara comentàveu les llàgrimes de Laporta i com es posa la mà al cor i com recorda temps passats i com diu que tota aquesta teoria del madridisme sociològic ve des de fa temps i molt convincent. I a partir d'aquí doncs es rodeja de la part positiva dels números que estan venent avui a l'assemblea, amb els beneficis, amb què han reduït la massa salarial, amb què l'equip segueix sent competitiu, i et recorda una mica doncs com si ell volgués mostrar el retorn del millor Barça de la història i que fruit d'aquest camí de retorn cap a l'excel·lència esportiva, institucional i econòmica que del Barça que ell va presidir fa uns anys, com si tot això estigués tornant i és la seva millor arma per defensar-se. I com que, evidentment, ara ho estàveu comentant, està investigat i ningú no ha demostrat que el Barça hagi comprat els àrbitres perquè no ha passat i no hi ha proves que així ho confirmin, doncs és un discurs que convenç clarament i que doncs, amb aquest nou terme que ha creat de madridisme sociològic...
Molta fortuna, aquest terme.
Aquesta setmana, doncs... És la seva bandera de millor defensa. Això no treu que sigui greu que el Barça, des del meu punt de vista, hagi estat pagant durant 17 anys el vicepresident dels àrbitres, que no és el mateix que comprar àrbitres.
Correcte.
S'ha de distingir. però com a mínim èticament i fins que no es demostri el contrari, crec que és reprovable, però ell, doncs, defensa la seva gestió i ho fa al seu estil.
Anaïs, una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Bon dia.
I això del cas Negreira de comprar àrbitres, a mi hi ha una part que em connecta també amb Carles Rubiales, en el sentit de que tinc la impressió que el que ens olora des de fora és una manera de fer, una manera de funcionar per part del món del futbol, que és un món on evidentment hi ha molt poder, que fa pudor a reclusit, i a maneres de fer
antigues.
I que avui no s'estan explicant perquè són conscients, segurament els que tenen informació que se les expliquessin quedarien en un mal lloc, no? I això connecta tots dos casos. No sé si es van comprar arbitres o no es van comprar arbitres, això no ho podem saber, però que van passar coses que oloren malament i que tenim un model de funcionament en aquest sector, en el món del futbol, on haurien de canviar moltes coses, on fa pudor reclusit, jo crec que s'evidencia en casos com aquest.
11 i 10.
En benefici dels meus compromissaris, no faré ús del torn de veu perquè el convenç.
Perquè puguem
no s'estrelli d'una manera tan estrepitosa.
A veure, això ha estat perquè el discurs de Joan Laporta, que semblava que podia ser de 20 minuts, ha durat
més aviat 45.
En fi, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, Carles Fernández. Gràcies també al Manel Manchón des de la distància, Pau Canaleta, Carla Torró, un plaer. De veritat, moltíssimes gràcies. 11 i 11.
Gràcies.
Per tota aquella gent que s'estigui llevant a aquesta hora, si teniu la sort de llevar-vos a les 11 del matí... Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Què ha passat durant tota aquesta estona de tertúlia?
Doncs seguim pendents d'aquesta obertura que ens ha agafat per sorpresa aquest matí del pas de Rafah. De fet, ja ha tornat a tancar després que hagin entrat a la Franja de Gaza els 20 camions pactats pel president dels Estats Units, Joe Biden, en la seva visita a Israel, segons les Nacions Unides, i com ha confirmat també el govern de Gaza, de Hamas. Aquests camions porten sobretot medicaments i una quantitat limitada d'aliments, principalment menjar enllaunat. Segons llegim Al Jazeera, la gent pels refugiats palestins de l'ONU serà qui entregarà l'ajuda humanitària. El pas, però, com dèiem, ja s'ha tornat a barrar. Les Nacions Unides temen que el proper comboi no pugui entregar-les fins dilluns, i a Twitter el president de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ja ha dit que amb aquests camions no n'hi ha prou i ha reclamat que l'entrada de l'ajut sigui continuada.
I coincidirà amb aquesta obertura del pas de Rafah, aquesta hora està en marxa aquesta cimera internacional al Caire, que en sabem, Nil?
Doncs de moment ben poca cosa, perquè tot just acaba d'arrencar, els líders acaben de seure al plenari que s'ha organitzat al Caire, bàsicament la llista d'assistents, i que s'ha confirmat, doncs, que finalment hi són algunes de les parts afectades. Per exemple, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, l'única entitat governamental que té hores d'ara l'estat palestí, deixant de banda el cas de Gaza. També hi és el president d'Egipte, que de fet és mestre de cerimònies, o el primer ministre de l'Iraq. Per part d'Europa també hi ha personatges com ara, en aquest cas, Pedro Sánchez, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, o els ministres d'Exteriors i Enviats Especials de França, Anglaterra, Rússia o la Xina. El gran objectiu es veurà les properes hores, si aconsegueix o no una declaració comuna per reclamar un alto al foc en aquest sector del Pròxim Orient. A hores d'ara, però, sembla pràcticament impossible perquè hi ha posicionaments molt diferents, especialment entre el món àrab i els països occidentals.
Sobre això, més enllà de la situació sobre el terreny a Gaza, aquesta guerra també ha augmentat el risc d'atemptats a Occident. Ahir els Mossos anunciaven, de fet, que han reforçat el dispositiu antiterrorista, ara en parlarem, però tot això en un matí en què les dues primeres hostatges alliberades per Hamas ja han arribat a un espai segur.
Sí, de moment són a Israel, però es desconeix si partiran des d'allà cap als Estats Units, al seu país d'origen, o si bé faran escala en un altre estat. El que sí que se sap és que totes dues, mare i filla, tornaran a ser a casa la setmana vinent, segons han explicat els seus familiars després d'haver pogut parlar amb elles.
Més detalls des d'Israel, corresponsal de RAC1, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Ara mateix, Judit i Nathalie Rassan es troben amb la seva família a Israel i no volen fer cap declaració. El portaveu militar israelià, General Gary, ha afirmat que, tot i que Hamas diu que l'alliberament de les dues dones dels Estats Units es deu a raons humanitàries, Hamas encara és un grup que fa crims de guerra i diu que Israel continuarà la seva ofensiva militar per eliminar a qualsevol persona que va participar a planificar la matança de fa dues setmanes.
Gràcies, Sal. I com dèiem, les conseqüències que té per Occident l'augment del risc dels atemptats. Ahir teníem reunions tant a nivell d'interior al govern d'Espanya com a Catalunya, amb els Mossos anunciant que han reforçat, com dèiem, el dispositiu antiterrorista.
I amb incertesa, sobretot al món occidental, al Via Lliure, hem parlat amb l'expert en seguretat Jofre Montoto, que avisa que aquest terrorisme islamista que pot arribar amb l'escalada de tensió al Pròxim Orient és més difícil de combatre.
Amb el jihadisme, com que no són mètodes de terrorisme clàssic, com coneixíem, és a dir, amb el jihadisme, qualsevol agafa un ganivet, surt al carrer a punyar la gent, agafa un cotxe, surt al carrer i atropella gent, l'aparència policial pot ser dissuasòria, però fins a cert punt, sobretot si tenim en compte que el terrorista ja li està bé morir amb l'intent.
I pel que fa als esports, aquesta hora, que tenim en marxa, com sabeu, i ho hem estat sentint, l'assemblea de compromissaris del Barça, i ara fa uns moments escoltàvem Joan Laporta, que deia això del madridisme sociològic i del cas Negreira.
No li interessa a madridismes sociològics que es parli del seu poder, que està empaltat a tots els àmbits. I aquí, doncs home, jo crec que és evident que són els promotors d'aquesta trama que s'ha perpetrat per tal de desestabilitzar-nos, controlar-nos, i si de passada doncs destrueixen un dels tres diferencials més potents de Catalunya, d'allà els hi va bé.
Anem cap a l'assemblea, Marta Ramon, per on passem ara mateix?
Doncs ara hi ha l'exposició del vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, que està repassant els detalls del compte de resultats del tancament de l'exercici econòmic de la temporada 2022-2023, que serà el primer que hauran d'aprovar els socis compromissaris en aquesta assemblea, uns comptes que es van tancar amb uns beneficis de 304 milions d'euros gràcies a la venda d'actius, és a dir, gràcies a les anomenades palanques. Ara el vicepresident està desglossant punt per punt tots aquests números i després es procedirà a aquesta votació. Després serà el torn ja del pressupost de la temporada actual.
Gràcies, Marta. Passa un minut d'un quart de 12. Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara a CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, el 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
Aquesta tardor, que res et freni. A Feubert et donem fins a 80 euros de descompte en comprar i muntar els teus pneumàtics Continental en tots els nostres tallers. Demana cita a feubert.es abans de l'1 de novembre, perquè a Feubert et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Via lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Va, que sí que anem molt tard, eh? Però ara de seguida arrencarem els execrables. Compte avui, Malcom Otero i Santi Jiménez, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
La gran influència de la gastronomia italiana ens ha portat una llarga llista de varietats de pasta de les quals podem gaudir avui dia. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de diferents tipus de pasta i com elaborar-les. Núria, en primer lloc, en què es diferencia la pasta seca de la pasta fresca?
Les diferències més destacables són l'elaboració i forma de conservació i com cuinar-les. En el procés d'elaboració, en el que s'utilitza aigua, farina, sèmola de blat i ou, inicialment s'obté pasta fresca. Per allargar el procés de conservació, la pasta fresca se sotmet a un procés de deshidratació amb calor, amb forns, al sol o en deshidratadors elèctrics, amb el que s'aconsegueix la pasta seca. La pasta fresca té una data de caducitat curta i s'ha de conservar a la nevera, mentre que la pasta seca dura molt més i pot guardar-se en el rebost fresc i sec. I finalment, el temps de cocció en la pasta fresca és menor que en la pasta seca.
I quins són els consells bàsics per coure la pasta?
El primer de tot, el foc. L'aigua ha d'estar bullint abans d'afegir la pasta a la cassola. Primer hi posem la sal i després la pasta, remenant amb una cullera de fusta perquè no s'enganxi. Seguidament, els condiments. Qualsevol condiment que vulguem afegir, oli o espècies, mai va a la cassola de bullir la pasta. Millor a la salsa o bé un cop en el plat. I per acabar, un tercer punt. Un cop escorreguda amb un colador, no l'hem de remullar ni deixar reposar. La servim en el plat i la condimentem com més ens agradi. Amb la salsa, amb espècies i un rajolí d'oli, amb formatge, amb pols, al gust de cadascú. I també podem reservar una mica de l'aigua de cocció per fer la salsa.
Perfecte. I per què hi ha pasta llisa i ratllada?
La pasta llisa, que no té estries, rínxols ni forats, és més adequada per a salses lleugeres. En canvi, la pasta ratllada va més bé en salses denses, perquè les seves estries permeten que la salsa s'adhereixi millor. I també tenim la pasta foradada o tubular, aconsellable per a pastes que incorporen trossos grans d'un altre ingredient, com la verdura. Per altra banda, també tenim pasta farcida, que pot ser fresca o seca. N'hi ha de farcida de carn, de bolets, de formatge i espinacs, i moltes més varietats per a tots els gustos.
Moltes gràcies, Núria, pels consells d'avui i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
7:02.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Je... Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, bon... Bueno, bon dia, no.
Què?
Bon dia.
Ui, ha passat alguna cosa. Hola, Malcom Otero, bon dia.
Hola, bon dia.
No est... Ui, aquest tonet...
Ah, no esteu... No, no, què ha passat catòlics aquesta setmana?
Ui, han passat moltes coses aquesta setmana.
No,
hem guanyat l'Ondas o no?
Hem tornat a fracassar. Hem tornat a fracassar.
Ah, aquest tema, eh?
No, aquest tema no, perdona.
Aviam, senyors d'aquesta casa, hi ha una categoria que és millor idea radiofònica. No us podeu presentar aquesta categoria, sisplau.
Xavi, et mous menys que el Peyu?
Ja, sí. Hòstia, és fort, eh?
No.
El Peyu, el Jair i la Neus han estat...
Però aquesta gent sí que saben moure's.
S'han mogut una mica.
No com tu.
Sí.
A veure, Des d'aquí ens hem reunit en assemblea permanent al Malcom i jo.
A veure, estimats de Ràdio Barcelona, que...
Bueno, bàsicament és on treballo jo i el meu jefe s'ha quedat en els ondes.
Doncs llavors, igual t'hauries de moure una mica tu, també.
No, perquè em va dir, no, que ho digui el Bundó, que tu...
Ah, bueno, vale.
De direcció...
O sigui, ara m'acuses a mi d'una cosa que li pots dir al despatx del costat de la feina.
A mi, Jaume Serra...
És que, per favor...
Fissagués, em va dir, si voleu a l'onda, ja sabeu per què heu de fitxar.
No! No!
Per tant...
Però què és això?
Escolta,
o
tenemos caballo, la temporada que viene, o vindran venjances molt cruels com les de que parlarem avui.
Sí, avui anem de venjances?
Sí, perquè avui tornarem al Fuerte Comanche.
Mira, veus? Això no és el Fuerte Comanche, però bueno...
No, però... Bien,
está, casa, sí,
si que me tratas con respeto. Con respeto.
Ese caballo que viene de bonanza y que nunca llega. Però que tenim ofertes per...
No.
Saps allò quan Florentino li va dir a Benzema... ¿Tú quieres ganar un balón de oro?
Allà no guanyaràs mai.
Fitxa per el Madrid.
La pilota d'or.
I nosaltres encara som Mbappé.
Jaume, Serra i Segués. Dilluns que tenim reunió, parlarem.
Bueno, ja parlarem. Bueno, va, torna.
Si fa dues setmanes van descavalcar el mite de Wyatt Earp i avui parlarem dels indis.
Felicitats al Marc Giró.
També, oi, des d'aquí, pobre.
Perquè molts dels nens... guais de la nostra època,
sí.
Anàvem amb els indis. I després
va sí?
Sí, no, perquè eren com...
Per ser guai has de ser indi.
Havia d'anar amb els indis.
Va, no com tu, que sempre has anat amb el poder.
No.
I el re...
Jo és que a la meva època ja no jugàvem a indis i cowboys.
Ja. I a més els recolzaven de manera incondicional. Però, ojo, que també eren bastant cabronets, eh?
Els indis?
Sí, especialment quan anàvem amb mamats.
Això ja passa.
Sí. Que, i a més això de... El agua de fuego,
sí.
No li van inculcar els blancs, com ja veurem.
Però si això és una cosa superestesa, es diu que és així.
Avui traurem molts mites.
Fotis.
El nostre protagonista d'avui era un cruel entre els cruels. Un salvatge en el sentit literal del terme. Una bèstia molt intel·ligent, però que no li queia bé ni als seus compatriotes apatxes, que li tenien més poc una pedregada. Perquè era igual de bèstia amb els seus que amb els mexicans o els estadounidencs.
Ah.
D'ell va dir la filla del cap Chokonen, Naixe, que era com germà de sang del nostre home. No va ser un bon home. Mai vaig sentir dir cap cosa bona d'ell. Ningú diu que va fer res de bo. Però, diguem-ne...
Això era el germà de sang,
seminaboda, imagina't. I és que parlem de l'home que va causar... Fins que van arribar les guerres mundials,
sí.
Ningú havia causat més baixes a l'exèrcit americà que el nostre home.
Oh.
És l'home que va liderar la guerra més llarga que ha mantingut els Estats Units a la seva història. O sigui, no hi ha hagut una guerra més llarga que la dels Estats Units contra els apatxes, que va durar de 1861 a 1886.
Hosti, 25 anys de guerra, tela,
Que va causar unes baixes descomunals a l'exèrcit nord-americà i, de pas, a l'exèrcit mexicà, per no mencionar colons, grangers, ramaders i pobra gent variada que passava per Nou Mèxic, Texas o Arizona. Dada estúpida del dia.
Què?
No es diu Arizona, Arizona.
Arizona. Per què es diu Arizona?
Perquè és fundat per un basc.
Oh! Sí, no.
Arizona vol dir... Buen roble.
Sí,
en basc?
En basc.
Sí, hi ha també els estudiosos que diuen no, que això ve d'Arixuan Junta.
No, era en basc.
Nosaltres ens creiem la versió d'aquest
basc. Joder, pues, Arizona.
És que, bueno, ja se sap que...
Arizona, aquest sona millor així. Arizona.
Els bascos ja se sap que ni de on els hi dona la gana.
Estem parlant d'un home que va posar tant de la olla.
Olla.
Hem dit olla.
Què?
No recordem el cap aquell del capítol de Càster del cap olla negra.
No, prou.
Va posar tant de l'oi als americans que, com diu l'historiador Paul Andrew Hutton al sensacional llibre Les guerres apatxes, mai tants van mirar de matar tants pocs.
Ui.
Sí, cuidado. Parlem de l'home que ha donat nom al crit que els marines i els paracaigudistes de mig món pronuncien per insuflar-se valor abans de saltar d'un avió.
Jerónimo!
Oh,
clar. Hombre. Un home que no sabia llegir ni escriure, que signava amb el dit polze. Com, bueno, com si fos un futbolista, més o menys.
Sí,
però que parlava 4 o 5 o 6 idiomes.
Ah, sí o no?
Sí, clar, parlava espanyol perfectament, anglès, i després tots els dialectes chiricahuas que ens trobava. Òbviament, parlem de Goyali o Goyazlai, que en idioma chiricahua vol dir
El que badalla.
Ah, sí, era el nom, eh?
Sí. Molt bé. Però que tota la patxeria era temut amb el nom de Jerónimo. Son ilusiones.
Aviam. La quota de bandes sonores de l'Oest ja la vam esgotar fa dues setmanes.
Clar, jo esperava que seria una mica el nivell de Guayater.
I ara...
Jo sí que los chichos no veig l'engany...
Pues sí, senyor.
Sí, i a més,
com es deia el del medio de los chichos?
Jo què sé com es deia.
Jero!
Ah, sí, el Jero.
El del medio de los chichos.
Clar que sí.
Sí, sí, i a més, segurament aquesta és la primera vegada que
posa... Juan Antonio Jiménez Muñoz, el Jero.
I quantes vegades han posat els chichos a ratos? Molt poques.
Bueno, alguna.
La veritat, molt poques.
No, a veure, no.
Bueno,
el Jero.
El Jero va deixar un territori conegut com Apacheria, que vindria a ser part de l'actual nord de Mèxic, Arizona...
Arizona?
No, Arizona! Mèxic, i Texas. Un espai molt gran, on vivia molta penya i de moltes nacions, i que els occidentals han volgut, des de sempre, reduir infantilment el crit de «Que vienen los indios!».
Ah, sí. Vale, vienen los indios, però, a veure, no és tan fàcil dir que venen els indis.
Què vols dir?
És una mica com els hebreus a la vida de Brian.
Deia, què?
Quins indis.
Ah, bueno, perquè són molt diferents.
Només entre la nació Chiricahua, la del Jero, són il·lusiones, però... que no... Hi havia els Chocones, els Chihene, els Neddi, tots provenien dels Bendokoje, que són que els mexicans i els colons espanyols identificaven més aviat pels seus assentaments, normalment topografiats pel nom del riu o de la vall on acampaven. Aquí s'ha de fer un acte d'homenatge a dos assentaments aborígens apatxes que són probablement els que tenen el pitjor gentilici de la història.
Ai.
A veure, els espanyols, quan van arribar a Mèxic, van batejar un riu, que és un important, un riu molt gran, un important afluent del riu Papaloapan.
Sí.
Li van dir Río Tonto. Mira, els hi va fer gràcia.
Mira, el Río Tonto.
Li van dir el Río Tonto.
El Río Tonto.
De fet, es diu Río Tonto.
Sí, eh? Sí,
vale. I a més, he estat mirant a Google i al Río Tonto ja es pot fer rafting,
la capacitat
hi ha kayak... És el lloguer de Pallaresa de Mèxic.
Vale? La capacitat dels espanyols de posar noms lamentables als llocs on anaven és increïble.
Que com ells posaven noms a les tribus que vivien al Río Tonto...
Ah, clar, clar.
Hi havia los tontos del sur i los tontos del norte, que és molt... Chungo. ¿De dónde eres? Yo soy tonto del sur.
Tonto del norte.
Y tú, tonto del norte.
Sí. I parlant d'idiomes, us en recordeu quan vam fer l'exacte de Càster, i no dic general Càster, perquè no era general,
sí.
Vam aprendre la cota.
Sí.
O toe.
O toe, la paraula toe, que ara fa temps que no la fem servir.
Però
avui aprendrem més paraules.
Ah, que bé, que bé.
El la cota és un rotllo open English comparat amb els centenars de dialectes apatxes. Per començar, apatxo, o sigui, com apatxorrà,
i com Pikachu...
De veritat.
A la llengua zunyi vol dir enemic.
Ah, apatxo.
Apatxo vol dir enemic.
Els espanyols, a aquella primera zona, al principi, li van anomenar així a tothom, perquè tothom li deia apatxo.
Ah, perquè els deien ells amb ells, apatxos.
Apatxo, clar,
i apatxo... Tot això és apatxe.
Apatxo són xugos, són els altres.
Sí, sí, qualsevol altre.
Són els altres.
Clar, 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 i els deien amb ells.
Són de fora.
Hosti, és brutal, eh?
Però a veure, qui va
conquerir
aquella zona de Mèxic? Els espanyols. I la majoria venien del sud d'Espanya, d'Extremadura i tal. I què tenen els espanyols? Coses bones tenen.
Què?
Que no tenen molta facilitat pels idiomes.
No.
Això
no,
és veritat. No. Però que simplifiquen els noms.
Això sí.
Per exemple, us en recordeu quan el Betis va fitxar el jugador bosni... Halit Hadzibejic.
Hadzibejic.
Com li van dir?
Com era? Pepe o Paco?
Pepe. Vale. El Sevilla, fa no masses anys, va fitxar a Jehen Coñoplanca.
Coñoplanca, no.
Coñoplanca.
Coño, no, sabràs tu, Corany.
Ah, bueno, vale.
Coñoplanca.
Coñoplanca.
I com li van dir? Chocoplanca. Vale. Pues el mateix, això va passar fa 300 anys, perquè si aquests noms us semblen estranys i difícils, mireu... intentar de pronunciar Candacicislen.
Sí, sí, clar.
Que era un cap apatxe que els mexicans li van dir mangas colorades.
Ja està.
Per què li diuen mangas colorades?
Per què?
Perquè el tio matava tanta gent al cap del dia que totes les mànigues de les seves camises estaven sempre atacades de sang.
Hosti, que bèsties que són.
I li van dir mangas colorades.
Ui, ui, ui.
Dintre d'aquests noms així en plan Chocoplanca i sí, Pepe, sí, sí. El meu favorit era el jefe indio Chato.
Chato?
Chato. Chato, que tenia un nom molt complicat en apatxe, quan era nen, li va tocar els ous a un mul, a un asa,
sí.
Li va fotre una cosa i li va rebentar la cara a la mandíbula i tal. I van dir, com es diu este?
Chato. Chato, perquè es va quedar tot pla. La cara plana va quedar.
Perquè tenia la cara com el coyote quan li cau la caja de caudales marca Acme de sobre
el Chato. Ara, home!
Dinero, yo hago siempre lo que quiero.
I mi palabra es la ley.
Saps que no cal cantar, de veritat.
Ja, no, i menys a sobre de...
És que és increïble. És que és la pitjor versió cantada que li sentit a Malcolm. No. O sigui, han sopegat una nota darrere l'altra que eren inverses.
No, saps què passa? Que a Vicente Fernández ho fa molt lent. Jo sóc més d'una altra.
No, no, sí, sí. Ara tu faries més com Vicente Rab.
Ho faria molt bé.
I tot el rei.
El rei.
Bueno, va, hem de recordar que a Jero... li van matar...
Son ilusiones...
Li van matar els mexicans a la família. Aleshores, va trobar a su club sota el gran jefe Cochise.
Uh-huh.
El tanto amb Cochise, perquè si Jerónimo semblava el encargado de los autos del choque...
Ja veureu la foto que hem posat, de veritat, a Jerónimo te'l podies trobar a la sortida de la plaça Estació de Sants, dame cinco duro y un cigarrillo, que és amic de l'Òscar Nins, segur.
que no és pa vicio,
que pa ir a mi madre, que tan granadillas en el hospital.
Bueno, Cochise era, segons els cronistes que el van veure...
Cochise era xulo.
Obro cita, l'indígena més imponent que havíem vist mai. Feia 1,82 i era pur múscul. Ara comencem un punt de la història que és una mica Succession.
Per què? Coses de família.
Sí.
Pel poder.
Exacte. Cochise era el gendre de Mangas Colorades.
Uh-huh.
Però quan es va fer gran, va delegar el capdillatge en Jerónimo, que es va liar amb Chihuahua Mangas.
Chihuahua Mangas existia, de
veritat. No és un punto corridos.
Chihuahua Mangas.
Però sí, o sigui, no. Que era el fill de Mangas Colorades.
Ahà, i es deia Chihuahua Mangas perquè eren Mangas Colorades, però
no, perquè els mexicans, en lloc de... Però saps com es deia Mangas Colorades? Mangas Colorades?
Ja.
Sí. Aleshores li van dir...
Chihuahua
y como
Mangas.
Estaba al río Chihuahua allá, iba a decir, Chihuahua, pues este es el hijo, es Chihuahua Mangas.
Chihuahua Mangas.
Sí.
De seguida Jerónimo es va fer el rei de la zona i va arrasar propietats, ranxos, partides de cowboys que passaven per les seves terres.
S'ha de tenir molt en compte que pels apatxes, això és molt important, nens i nenes que ens escolteu, el concepte de la guerra, com l'entenem nosaltres, no existia. No existeix el concepte de guerra pels apatxes. Els historiadors comparen la seva manera de viure a la dels pirates del Carib o la dels vikings. Ells no tenien una noció estratègica. No anaven a conquerir territoris. Ah. No tenien una noció de...
Tot una mica improvisat.
No, era pillatge o venjança.
Vale. Hi ha dos motius. O anem a pillar
com els pirates o els vikings. És a dir, ells... Necessito cavalls. Arrasso a la finca del costat.
Clar.
M'has matat la mare? Et rebento el cap.
Sí.
Va, bàsicament això, però no tenien una opció estratègica geopolítica, diguem-ne, no? És a dir, això és una forma de viure que està reservada als més brutos de la classe.
Clar.
I Jerónimo era el més bèstia de tots. Era tan valent, descerebrat, sanguinari i borratxo que els seus propis compatriotes li van començar a tenir por perquè consideraven que tenia atributs místics, que era un home medicina. Més o menys com un metge del Tour de França.
Deien que evitava les bales...
Ah, que tenia capacitat de sobrenatural, no?
Que feia caure els soldats rivals... Val dir que això de que les armes de foc van canviar el tauler de joc a les guerres índies és cert, però només a mig termini.
Al principi no.
Els primers fuixells, mentre un soldat recarregava la seva escopeta, un indi ja li havia disparat 8 fletxes.
Clar, és molt lent, al principi, mira, i ara posa una miqueta
un
de pòlvora...
Un indi acaba i fotent-se un porro, i fotent-se una botella de whisky, l'havia acribillat mentre l'altre estava amb
allà. Havies de disparar de molt lluny per tenir temps a carregar una altra vegada, abans que et matés.
I els altres els rebentaven a fletxes.
Però la majoria dels chiricahuas eren ramaders i agricultors.
Gent de pau mentre no els hi faltés menjar i no els hi matessis la mare.
Sí.
I mai van voler enfrontar-se amb els soldats mexicans o americans, però Jerónimo no els hi donava opció. Arribava a les reserves i deia que qui no el seguís seria tractat sota el seu codi. I parlem de terror i de tortures. Jero era d'aquells que feia molta por, però molta por, i amb raó, Estava superfumbat i tenia un cert problema.
Que tenia un problema amb...
Sí, amb el seu gust per la tortura, la venjança i la sang, A Jerónimo i els seus xirigaues de confiança els agrava més mamar que un tonto una borra. Sí. Serens ja eren unes bèsties,
hòstia, sí, clar,
però
clar,
borratxos eren temibles. I anaven tot el dia borratxos. I aquí és on dèiem abans, trenquem una altra mita.
Això és molt fort, el que estàs a punt de dir.
Perquè... No van ser els blancs els que van fer caure a l'alcoholisme amb l'agua de fuego.
Sí, sí, sí.
No.
Sí.
Ells ja estajaven davant.
Ah, sí, eh?
Que no eren gilipolles. Ells ja estajaven
no,
davant.
No van haver de venir uns blanquets a donar-los...
A veure, hi havia uns apatxes mezcaleros.
Clar, clar, clar.
De mezcal. Però els apatxes mezcaleros sí que eren gilipolles.
Ah,
perquè
sí?
Només utilitzaven el mezcal per conrear i menjar-lo. Ah. No el bevien, no el...
Oh.
Ells bevien, tenien una beguda que és superdura, que és Tiswin.
Tiswin.
Tiswin és com una aigua... Això sí que és aigua de foc. És una destil·lació d'ordi, de blat de moro i tal, que agafes unes tranques...
Tu ara vas a la discoteca i dius...
No l'havies sentit mai, eh? Tiswin, eh?
El Tiswin.
Em dones un Tiswin en Coca-Cola? Amb gel o sense gel, el Tiswin? Com el vols?
Exacte. Però això sí, quan van arribar els blancs, és veritat que els van dir... Aquí tenis el Tiswin. Però nosaltres tenim el whisky.
Que i el whisky
els hi va volar. Els hi va... Anàvem mamats tot el dia.
Hòstia, la veritat és que seria molt llarg relatar aquí tota la història de rendicions i fugides de Jerónimo. I els xiricahuas, si ho dic bé, de les reserves. Però, per això tenim el llibre Les guerres apatxes i La tierra llora, d'edicions Despertaferro.
El llibre aquest de Les guerres apatxes
sí?
És meravellós.
Sí, eh? Recomaneu, eh?
És, tu passes teta.
Però
així... És, hi ha més sang.
Sí, sí, sang i fetge. Però aportarem un parell de detalls.
A veure.
El mite aquest de, si estan a punt d'agafar-te els apatxes, guarda l'última bala per tu...
Sí.
Ve de l'època de Jerónimo.
Ja, que era molt pitjor que t'atrapessin que
no
suicidar-te.
L'última bala... Per tu, sí, sí. I te la... Perquè sí, sí. Te van a fer pupita!
Pupita! Millor que trobi només el teu cadàver,
exacte,
no?
Exacte, la capacitat dels apatxes, especialment de les dones apatxes.
Què?
Per fer morir lentament a cocció lenta.
A cocció lenta?
Sí, sí. O amb un formiguer, o enganxant a un cactus.
Oi.
Vull dir, estan molt ben tallades en aquests llibres.
Fa molta por.
Enganxat a un cactus.
Pensem que estem parlant d'un poble en el que el seu líder, Jerónimo, va assegurar, potser no sense raó, i una cosa que s'aplicaria molt a la política actual, que qualsevol pacte amb un amic es pot trencar. I ell deia, qualsevol home és capaç de matar cruelment a un enemic, això no té mèrit. Però per matar un amic...
Home...
S'ha de ser un home molt fort.
Bueno, fort
i jo
un...
soc molt fort.
Ah, ja.
Ell va matar molts amics.
Ja.
I no diguem-ne, ràpidament. No respectaven nens, dones, res. Ni que fossin dels seus. Un dia, per exemple, aquesta anècdota és absolutament certa. Un dia que el grup de Jerónimo, que s'estava escapant i tenia mig exèrcit americà
darrere,
l'exèrcit americà va dedicar una tercera part de les seves tropes a capturar Jerónimo durant 25 anys.
Hòstia,
i ell escapant-se per Sierra Maestra i l'Espinazo del Diablo i tot això. Un dia el van trobar i es va trobar gairebé sense sortida. Va esperar que es fessin de nit i va dir, ens escaparem de nit. Però clar, al campament hi havia els guerrers, les dones i els nens.
Ah, o sigui, anàvem tot el...
Clar, anàvem amb
tota la tribu.
Tota la patulella.
Mm-hmm.
Jerónimo va dir, aquesta nit ens escapem de nit sense fer soroll, i va dir, hòstia, aquí hi ha bebès. I li va dir a les dones, estranguleu els bebès.
Què?
Perquè no plorin.
Nadons fora.
Nadons fora. Nadons no poden venir. Aleshores, les mares, òbviament, van dir...
Jerónimo, no te passes.
Tranquil, que ja ho faré jo.
No cal que ho feu vosaltres.
Ja ho... I va estrangular els nadons de la seva pròpia tribu.
Mare.
Així de tarat estava aquest tio.
Sí, la veritat és que la seva crueltat despertava més odi entre els soldats indis que entre els blancs.
Perquè hi havia molts soldats indis en el setè de cavalleria i treballant amb aquests.
La policia de les reserves estava a càrrec de indis mestissos, com el cèlebre Mickey Free, que és una llegenda del Far West, del que deien que era meitat irlandès, meitat indi i tot un fill de puta. Militars americans com el tinent Burke va ser el que va organitzar militarment els exploradors apatxes.
Se'n recordeu dels exploradors Lakota que ells
sí,
va dir-li?
Sí, sí.
Otoe!
Otoe!
Eren Otoe! Gilipolles!
Pues va escriure de Jerónimo que era, obro cita, era un malparit depravat el que m'hagués agradat escanyar amb les meves mans. Un sàdic depravat que disfrutava matant.
Sí, aquest tinent Burke, com el capità Crook, que són les dues persones, les seves dues nèmesis que el van perseguir durant anys, van ser amics i enemics a l'hora de Jerónimo. Hosti. Perquè el van perseguir, van tenir batalles amb ell, es va rendir amb ells, però inconscients del terror que provocava Jerónimo en els altres indis. Es respectaven, però mai l'acabaven d'entendre, perquè cada any mig ell s'entregava, tornava a la reserva, aleshores què feia a la reserva? Es tajava, matava companys, guàrdies, soldats i s'escapava. Quan s'escapava, agafava, cremava ranxos, estava 3 anys de gira saquejant com els pirates, es tornava a rendir i tornava a començar. No li tenien por a res, però això és un mite, perquè sí que tenien por, excepte una mena de soldats.
A todos el pelo se nos caerá. Más pronto, más tarde, el otoño
tenga. Vamos, vamos, vamos. Va, aquí con nosotros.
Ara ens carregarem un altre mite.
Què?
O millor dos, millor dit dos, eh?
Sí.
El que els apatxes no li tenien por a res.
Relativament.
I això d'aquest de... arrencar les cavalleres.
Home, sí que arrencaven cavalleres, no?
Començaré per aquí,
sí, però
espera,
anem, sí. Anem a pa.
La mania aquesta d'arrencar cavalleres... La mania aquesta d'arrencar cavalleres va ser copiada pels indis dels europeus.
Ah, sí? Que primer tallen, arrenquen cavalleres, són els europeus.
Els hi donen la idea, això, eh?
Sí, clar. Sí.
Per molt que els idemans s'hagi fet creure al contrari, ja al 1755, el rei anglès Jordi II va promulgar el següent edicte. Per la presència exigeixo als súbdits de sa majestat que aprofitin totes les oportunitats per perseguir i exterminar els indis. Per cada cuir cavallut d'un indi adult com a prova de la seva mort es pagaran 40 lliures. 20 si és dona o un nen menor de 12 anys.
És a dir, acceptem pagar cavalleres de nens menors de 12 anys.
Però només et paguen 20.
Sí.
20 lliures. No?
És a dir, perquè això d'arrencar cavalleres és un costum tan bèstia com europeu. De fet, a Europa... A l'època medieval, els exèrcits mercenaris tallaven orelles i nassos per demostrar a qui els havia contactat quanta gent enemiga havien matat. Això era una cosa. I les encertaven en filferros i deien, 64 orejas...
Clar, 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 perquè era una mena de pagar-te més.
Clar,
perquè mira, si jo sóc capaç de fer això.
Era el bonus, el plus de producció. I aleshores, perquè, clar, aleshores què passava? Els indis apatges ho van fer per imitació.
Clar, 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 clar.
Perquè, diguem-ne, arrencar la cabellera no és tallar-te el cabell.
No, no.
Vol dir...
No. Sí, sí, vol dir arrencar la pell. Sí.
Fa mal, fa mal, la veritat.
Sí. Sí. Bueno, ja normalment ho fan mort.
Clar,
fan mort,
sí, si sí. No malament.
Espero.
Desmentit això de que arrencar cavallera serà cosa només d'indis, anem a desmentir la llegenda de que els apatxes, inclús Jerónimo, no li tenien por a res. Els apatxes, és veritat. Després s'hi amen els mexicans.
Els mexicans els hi tenien una mania, els consideraven uns verdes.
Tenien putejat els nord-americans.
Aquests els hi tenien una mica més de respecte perquè tenien més armes.
Però li tenien molta por als Buffalo Soldiers. I aquí segur que espereu la cançó de Marley. Buffalo Soldier...
Doncs no, no crec.
Doncs no.
Aquestes alçades ja.
I qui eren els Buffalo Soldiers?
Això sí que ho vull saber.
Eren els soldats negres de la cavalleria.
Ah. Sí. Només sabem el setè de cavalleria.
Sempre.
Pues el novè i el desè de cavalleria eren companyies de soldats negres.
Esclaus.
O sigui, antics esclaus que s'havien alliberat i que veien en aquest destí oportú de... Enrólate, que verás mundo.
Sí,
i això, l'oportunitat de demostrar la seva vàlua davant d'un sistema i una societat que els veia una mica més per sobre que els animals. Eren els millors guerrers de l'exèrcit americà. I per això tant els Apache com els Cheyenne els hi tenien molt de respecte, per no dir pànic. Molt més que la gent dels pobles que defensaven els blancs, que els hi seguien insultant els soldats negres i els denigraven, cosa que els Apaches no entenien per res, perquè els Apaches serien molt brutos.
Però no eren racistes!
Però no eren racistes. No tenien, de fet... En l'idioma apatxe, la paraula esclau
sí.
No existia fins que no van arribar els blancs.
Ni se'ls els havia acudit, no?
Ni se'ls havia acudit que clar. Podia... Ah, i per què els hi deien Buffalo Soldiers? Perquè com els veien negres amb el cabell rinxolat...
No he quedat afro.
Deien, tenen el cabell com els búfals. Ara. Ta-ta-ra.
Però... Aquesta lluita desigual de Jerónimo estava condemnada al fracàs.
Sí, però la va aguantar 25
anys. Va aguantar molt.
Home, es va fer gran, també.
Sí, però després de rendir-se, escapar-se tantes vegades, de totes aquestes reserves s'han confinat, ni els seus germans apatxes o cheyens volien estar amb ell de tant
que s'havia tornat. Cheyen i apatxe és Betis Sevilla, eh?
No aguanten.
No s'aguanten ni a tiros.
I què va fer? Va acceptar el seu destí i es va entregar finalment en una conferència de pau enmig de les muntanyes en la que va arribar absolutament borratxo. Home. És aquí la de la conferència sí, sí.
de no, no. Vamos a pactar.
En el llibre aquest de les Guerres Apaches explica, i a més hi ha les fotos de la trobada entre el general Crook i Jerónimo i els indis, i ja, les fotos no són molt bones, però se'ls veu amb una manga. Sí, es veu que van estar intentant parlamentar tres dies perquè no podien dir res. Es queien, vomitaven, i era això. Bueno, va pactar amb l'exèrcit americà que es quedarien a la reserva de San Carlos, al San Carlos, al costat de la Sierra Madre, al territori Apache. Però l'hombre blanco habla con lengua de serpiente, i els van enganyar. Els soldats van agafar, quan ens van tancar finalment a la reserva de San Carlos, els van posar en un tren i els van deportar fins a Florida.
Hosti.
Des de Nou Mèxic a Florida. Sense res, sense agafar les seves pertinences, sense res, ni els gossos els hi van deixar portar. Aquí hi ha una cosa terrible, amics animalistes, és el que més greu em sap. Els gossos dels Apaches van perseguir el tren en s'enduien els gossos corrents al voltant del desert. Uf. I van acabar morint de cansament de set.
Oi, oi, oi.
Perquè no els deixaven. Les condicions de vida a les reserves, us podeu imaginar, era un camp de concentració, van delmar la població Apache per culpa de les malalties, la salubritat i tot. Però Jerónimo, un cop més, va fer de líder fi de puta, va abandonar el seu poble i va ser el que millor va viure de tots.
Sí, perquè va entendre de seguida que era com una estrella de rock i va acceptar que era un reclam turístic. Es feia fotos amb turistes, signava autores, bueno, posava el dit. I el 1905, fins i tot, va participar a la desfilada en honor a Theodore Roosevelt com a president a Washington. Va viatjar per tot el país com un mico de fira. A l'Exposició Universal de Sant Louis de l'any 1904, tenia un stand on venia arcs, fletxes i fotos d'ell mateix.
Era el zoo, això.
Sí, exacte, i eres posat al costat d'un cavall que sumava i restava, això és cert, eh?
Hosti.
I d'un ximpancé que sabia utilitzar forquilla i ganivet.
Mare meva.
Finalment, el febrer de 1909, reclòs ja, el van treure de Florida perquè no el podien ni veure els Apaches, el van portar a Oklahoma a prendre pel sac de la seva terra, milers de quilòmetres on va néixer, i va caure un dia absolutament borratxo del cavall al riu Lowton, una nit gèlida de febrer, al ras, a Oklahoma. Tenia 79 anys i havia sobreviscut a centenars de batalles. Però clar, passar una nit sota zero, mullat, tajat i dormit, pues això ja no va poder superar. Va agafar una pulmonia i en dos dies va palmar. L'últim gran guerrer i sàdic dels indis va palmar en dos dies. És el que passa si no ets Leonardo DiCaprio, el renacido.
Home, que no, la supervivència no era
possible. Que l'ataca un os, que sí, 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 un sí, riu gelat, sí, i tal. No. Sí, sí. Normalment la palma. O sigui, si va palmar Jerónimo, què collons la palma
DiCaprio,
hombre.
Però bueno, havia mort el guerrer, però havia nascut el mite i la seva calavera va ser robada en un cas que encara cueja. Una societat secreta de Yale, anomenada Skull and Bones, crani i ossos,
sí,
fundada i precedida, alerta, per Prescott Bush, pare i avi de president dels Estats Units, va robar els seus ossos i els té amagats.
Sí?
Aquesta societat es dedicava a profanar les tombes dels enemics, entre cometes, dels Estats Units. Actualment hi ha una petició formal del descendent...
Sí, actualment vol dir actualment.
Avui, estan demanant encara, eh?
Sí, sí. Avui hi ha una petició formal dels descendents de Jerónimo i dels representants del poc que pot quedar del poble Apache per tal de que la calavera sigui retornada i es pugui enterrar dignament. Es sospita que està encara a la seu d'aquesta exclusiva germandat de Yale, de la que només pots formar part si ja tens fusta per ser president dels Estats Units.
Avui, els il·lustres execrables, un d'aquests personatges fascinants del món dels westerns que havíem conegut, que és Jerónimo.
Jerónimo!
Jerónimo!
I con ondas y sin ondas.
Au, va. Mira, Jerónimo. Gràcies, Malcolm Otero. Gràcies a ti, Jiménez.
Vinga,
adiós.
Viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge? Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil.
Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Fes-te el teu smoothie preferit amb la nostra batedora de braç amb mànec ergonòmic des d'avui per 11,99. I més bo ja no pot ser si a sobre te'l fas amb les nostres pomes Golden per 1,25 al quilo i t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Halloween al Tibidabo és l'època més terrorífica de l'any.
Fins al proper 12 de novembre, vine al teu parc i no et perdis el Wilhelm Freak Show, l'espectacle exclusiu del Tibidabo per a tots els públics. Més informació i compra d'entrades a tibidabo.cat. Una experiència emocionant recomanada per La Vanguardia.
Del 16 al 22 d'octubre torna a Manresa l'Ecoviure, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient. Gaudeix de les jornades professionals del 16 al 20 i el cap de setmana del 21 i 22 de la Fira d'Expositors i activitats al passeig de Pere III. Més informació i inscripcions a ecoviure.cat.
Gaudim de la cultura?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona i col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts, arribem al punt del migdia. Això vol dir que ja haurem de fer pantalles després. Hola, esteu per aquí, eh?
Sí, estem. Fa mitja hora que estem.
És un altre preu, saps?
No, escolta, Xavi, perdona. A mi m'han dit que començàvem més tard i jo he vingut a l'hora de sempre. He hagut d'anar a esmorzar al Colmado Wilmot, aquí al costat.
I, escolta, gran Colmado Wilmot,
sí,
eh?
La factura de l'esmorzar, qui se la passo? De RAC1?
A veure, jo com que teniu aquesta relació tan estreta amb la directora de ràdio, sí, que és l'Eulàlia...
Directament a ella?
Jo us convido, sempre és el mateix. O
sigui, d'acord.
Feu-ho.
Sempre igual, Toni.
Aneu cap allà. Que pot passar, li expliqueu tot el... I molt amablement, és molt amable l'Eulàlia, us solucionarà tot el que...
Crec que Mundo és el que millor s'espolsa les mosques de...
No, però això...
Sí, Toni, com es treu de sobre, els marrons, eh?
Això funciona així.
És acollonant com ho fas, tio.
No, ho fas molt bé. Ho fas de conya, tio.
Es nota que ho tens superestudiat.
Toma una cosa, però que us estic dient la veritat.
Però això ho fas des que treballes aquí o des d'allà, des de pans?
A veure, és que m'esteu demanant coses que jo no puc donar-vos. Sí, la qüestió econòmica no és meva. Llavors, no voleu que em salti jo uns passos? No us puc prometre coses que no us puc donar.
El Toni per fer temps ha hagut de comprar pa per alimentar els coloms aquí al parc del costat, i això també se li ha de pagar. Perquè al Toni li agrada molt anar al parc a veure coloms.
Va, deixeu-me abans de que arribem al butlletí. Us he d'explicar una cosa. Que és que arriba per primer cop a Barcelona l'exposició mundial sobre la carrera espacial. Discovery Channel presenta Space Discovery. La trobareu fins al mes de gener a l'espai immersa de Barcelona i descobrireu, i ho prendreu tot, sobre el viatge de l'home a l'espai. Hi hauran objectes espacials, coets a mida real i un espai perquè els més petits se sentin astronautes, que és el Cosmos Camp. Podeu comprar ja l'entrada a Space Discovery.
Ja l'he sentit, Cosmos
Camp. Puc acabar-ho de dir? Podeu comprar l'entrada a spacediscovery.es.
Compraràs alguna invitació?
Comprar. Per tu, no.
RAC 1.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Els habitants del poble espanyol preparen un gran sopar de Halloween amb un ingredient principal, la carbassa. Per això, la malvada bruixa enverina totes les carbasses. Només vosaltres, famílies, superant les proves, trobareu el cacà per elaborar la poció que salvarà el poble. Del 21 d'octubre al 12 de novembre, Creepy Family. Entrades a poblespanyol.com i de creepyhalloween.com.
Carinyo, anem a comprar el sofà?
I si ens esperem el 17 d'octubre?
El 17? Però si havíem dit avui.
Relaxem-nos més. Si tens pensat comprar un sofà, un matalàs o decoració a Galeries del Tresillo, fes-ho del 17 al 30 d'octubre. Durant aquests dies, cada compra sumarà un minut a la investigació contra el càncer de mama. Recorda, del 17 al 30 d'octubre. Galeries del Tresillo.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb...